Mira Mira, a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio. El cap de setmana, el punt de mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Bon dia, benvinguts al primer magazín conjunt de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio. A partir d'avui, cada divendres, a les portes del cap de setmana, destacarem tot allò que t'interessa i el que pots fer a la Conca de Barberà. Josep Ardila, bon dia.
Bon dia, Gerard Bosch. Doncs sí, cada divendres, al punt de les 10, en emissió conjunta. Jo crec que és la primera vegada que ho fem en realitat, en emissió conjunta real, les dues emissores de la Conca de Barberà. Posarem el punt, posarem el cop d'ull en el cap de setmana i us explicarem coses que han de passar al cap de setmana de la vida social i cultural de la Conca. Ja ho sabeu, que sempre fem centenars de coses i aquí intentarem resumir-ho en una horeta cada divendres.
Doncs la comarca Moviment, el 107.4 de la FM, també el 107 de la freqüència modulada, i a internet esplugafmradio.cat i radiomontblanc.cat. I afegim també un altre canal, la TDT, el canal de Ràdio Montblanc.
Exacte, en les dues emissores podreu escoltar cada divendres aquest programa d'una hora amb convidats, amb entrevistes, amb reportatges, vaja, cada divendres amb un menú ben diferent.
I avui és divendres, 22 de setembre, i estrenem aquest programa, Punt de Mira.
Punt de Mira, cada divendres de 10 a 11 del matí.
I comencem repassant els continguts d'aquest primer programa, d'aquest primer punt de mira d'aquest divendres 22 de setembre. Avui no només posarem la mirada al cap de setmana aquest, sinó ja farem una mica més enllà, ja mirarem el cap de setmana vinent. I és que a Montblanc s'està ja preparant, està tot a punt ja per la 15a edició de Terrània, el Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc. Avui en parlarem amb el Quim Caral, de l'Oficina de Turisme de Montblanc, i també amb la ceramista Núria Albà.
I posant ara sí la mirada aquest cap de setmana, parlarem de la tercera jornada de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà, que acull demà Santa Coloma de Queralt.
I avui també parlarem de la revista Cultura i Paisatge. Fa 10 anys es presenta avui el número 10 i serà aquest vespre al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí. En parlarem amb en Josep Maria Vallès.
I per acabar també farem uns altres apunts culturals, en aquest cas per destacar exposicions i altres activitats que podeu fer aquest cap de setmana a la Conca de Barberà.
Tot això des d'ara i fins a les 11 aquí al Punt de Mira.
A les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
Com dèiem, la setmana vinent, el divendres, arrenca una nova edició de Terrània. Serà ja la 15a edició. 15 anys celebra el Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc. De fet, ja fa setmanes que s'està preparant aquesta edició i s'està celebrant aquesta 15a edició amb la inauguració de diverses exposicions. Una es pot veure fins aquest diumenge al pati del Palau de la Diputació de Tarragona i les altres encara fins a la setmana vinent es poden veure en diversos espais de Montblanc. Una de retrospectiva de 3 Gironès, una ceramista que ens va deixar l'any passat, i una altra de diversos ceramistes que durant aquests 15 anys han participat a Terrània. Però què es prepara? Què hi haurà de nou en aquesta 15a edició de Terrània? Avui ens ho explica en aquesta conversa el company de l'Oficina de Turisme de Montblanc, Quim Caral.
Punt de Mira, amb Josep Ardila i Gerard Bosch.
Quim, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja ho sabeu, des de l'Oficina de Turisme de Montblanc. I avui volem parlar d'això, de Terrània i de la feina que hi ha al darrere d'organitzar un esdeveniment com aquest. Quim, això ja ho tenim a una setmana, eh? Suposo que ara, últims detalls, però vaja, tot en marxa ja.
Doncs sí, és una feina d'un any, es podria dir pràcticament d'un any, perquè cada vegada que celebrem un d'aquests esdeveniments fem ràpidament una anàlisi de com ha anat l'edició i ja pensem en quins canvis farem de cara a l'any següent. I enguany, per exemple, ens trobem que hi ha hagut un retoc de dates. Ha coincidit diverses vegades que hem fet els últims dies de setembre amb el primer, fins i tot el segon dia del mes d'octubre, i l'any passat va agafar una mica abans, no? cap al 23, 24, i ens tocava una altra vegada això, és a dir, que aquest mateix cap de setmana fos Terrània, però hi havia la coincidència de festes majors molt importants de llocs d'on provenen molts dels nostres visitants. Barcelona,
Tarragona,
Reus, clar, i llavors vam pensar, per què no ho endarrerim? llavors van sorgir notícies que deien que la possibilitat de que es convoqués el referèndum la segona quinzena del mes de setembre. Ja estàvem doncs, patint una mica perquè nosaltres ja havíem fixat el mes d'octubre de l'any passat, ja ens ho havíem proposat doncs, de fer Terrània en les dates que seran enguany. I llavors el president va convocar el referèndum. I ens va passar com havia fet el president Mas quan...
Amb les eleccions.
Quan les eleccions.
De fet, és la segona vegada que passa ja.
És la segona vegada que ens trobem que el diumenge de Terrània hi ha un fet de gran magnitud a nivell nacional que d'efecte t'acaba afectant. Per tant, nosaltres ja havíem fet tota la feina de programació, en aquest cas de fixar dates abans d'acabar l'any 2016, de posar-nos a engegar tota la maquinària cap al mes de gener, i després bé, ens trobem amb aquesta situació que fa que tu ja tinguis unes dates fixades, que les circumstàncies són les que són, i llavors t'adaptes tan bé com pots per fer que el festival doncs, pugui tenir una afluència de visitants doncs, adient a la programació extraordinària que tot just enguany fem perquè és la 15a edició del festival.
De fet, d'una altra manera no es podria organitzar, no pots improvisar 2-3 mesos abans una fira que mou a tanta gent, sobretot gent a nivell internacional, ceramistes que venen d'arreu del món, que han d'organitzar totes les fires on participen durant l'any, d'una altra manera no es podria fer, Quim.
Exacte, no, és impossible. L'any passat vam convidar com a país a Alemanya, l'any anterior havia estat Txèquia, que va ser la primera vegada que vam decidir dedicar un espai específic a ceramistes d'un país concret. El Regne Unit, que és qui ens visiten enguany, són ceramistes de Gal·les, del País de Gal·les i d'Anglaterra, ja estaven lligats l'estiu de l'any 2016. L'any passat ja els vam lligar. És a dir, abans que se celebrés la passada edició de Terrània, ja sabíem que enguany els convidats serien ells. Per què? Perquè tenim uns ceramistes col·laboradors en l'organització de Terrània que tenen per costum tombar per Europa ells com a expositors de ceràmica i en mercats i fires de gran renom i prestigi a nivell internacional, doncs d'Anglaterra, de Bèlgica, d'Holanda, de França. Allà intercanvien experiències, coneixements, contactes amb altres ceramistes i van parlar amb aquests que a més organitzen dos d'ells un festival que dura dos caps de setmana en dos llocs diferents al nord d'Anglaterra perquè fossin els convidats. Clar, si això ja ho tens lligat un any abans, com pots després sobre la marxa fer determinats canvis? Això ens demostra que no es poden organitzar festivals i menys de caire internacional amb dos mesos d'antelació. De fet, amb els ceramistes participants o possibles ceramistes participants ens hi posem en contacte cap al mes de gener. La tria ja la fem per Setmana Santa i a la primavera ja estem preparant el material gràfic per que durant tot l'estiu tothom el tingui a disposició. El fulletó de Terrània està corrent des de fa mesos.
Enguany 15 anys de Terrània és un bon exemple d'aquells d'un esdeveniment turístic que sorgeix pràcticament del no-res, d'una inquietud, d'una necessitat concreta i que al cap de 15 anys ha aconseguit consolidar-se plenament. La crisi segurament hi ha afectat, èpoques de més i menys venda, però la gent ha entès que és la ceràmica artística. La gent s'ha fet experta en la ceràmica a Montblanc, oi?
Doncs sí, una miqueta sí. I moltes vegades veiem que xoca el concepte turisme amb el concepte cultura. I és una cosa que no hauria de ser. I aquí van haver-hi un parell d'artistes, un parell de ceramistes que s'adrecen a l'oficina de turisme perquè pensen que l'oficina de turisme és dinamitzadora del territori més enllà d'allò que expliquem de vegades, donar fulletons en un taulell, i nosaltres recollim la idea, la presentem a l'Ajuntament i s'accepta en aquell moment doncs, de tirar endavant un festival que agafa aquest model que deia que a Europa ja existeixen mercats i fires d'aquest tipus i nosaltres li donem simplement un segell particular, la nostra singularitat, sobretot de l'espai on es realitza l'antiga església de Sant Francesc i d'aquest poble monumental que tenim. No hi ha una tradició ceramista molt, molt gran aquí a Montblanc, però a poc a poc s'hi han anat instal·lant ceramistes i actualment hi ha dues galeries obertes i això fa que d'any en any els visitants de Terrània sàpiguen que troben una mostra de molta qualitat on coincideixen ceramistes d'arreu d'Europa i que tenen un molt bon nivell i també ha fet que la població local tingui un motiu de sortir donar un tomet, de veure i admirar l'obra exposada i comprar-la, i cada vegada saber més, i tal com dius, ha tingut una funció una mica de una certa divulgació, educació, cap a la gent, el visitant convencional, que no és un expert en ceràmica, per donar-li valor. Comencem fent tallers per nens, perquè a partir de la canalla això doncs entri una mica en el col·lectiu, però actualment ja estem amb tallers consolidadíssims adreçats a gent gran, que es posa a tocar fang, a fer torn, a fer peces pintades i que després es couen amb una tècnica que es diu racú. Hi ha gent que ja espera ser protagonista actiu de Terrània, que això és el més bonic, no? No només esperem que hi hagi gent que compri, que també, sinó que hi hagi gent que se senti interpel·lada perquè faci una reflexió sobre el valor que té la feina artística dels ceramistes, i que aquest valor doncs sàpiga després també recompensar-lo econòmicament. És a dir, que hi ha molta gent que compra peces perquè són úniques.
I escolta'm, va, avança'ns alguna cosa, de fet ens ho pots avançar tot perquè és la setmana vinent, els horaris estan publicats, però destaca'ns alguna cosa d'aquest 15è aniversari, alguna cosa especial per celebrar aquests 15 anys.
A terrania.cat ho trobareu tot, però m'agradaria destacar el fet aquest de que enguany el Regne Unit és país convidat, i els 7 ceramistes que venen faran una performance que durarà un parell de dies, que es diu Terrania's Birthday Party, que és una festa d'aniversari celebrant aquestes 15 edicions del festival, feta tot amb ceràmica, des de les estovalles de la taula, els tovallonets, els gots, els plats, el pastís. Faran una festa, aquestes com si fos l'aire lliure d'aniversari, però tot ho estaran fent, elaborant en aquell moment. Pot ser molt maco de veure perquè és progressiu, no, és un no parar. També així progressiu hi haurà una demostració que no l'hem fet mai fins ara, que es diu Joc de Barrets, que començarà una ceramista argentina que s'ha ofert voluntària perquè venia de viatge a Catalunya i es va posar en contacte amb nosaltres a veure si podia venir a fer alguna cosa, i li van dir, tant, mira, si vols pots iniciar aquest taller, i consisteix en que un ceramista comença una peça en un torn, i van passant ceramistes i van completant aquella peça, és a dir, és una peça coral, que la van fent ceramistes que van passant tots pel torn i va evolucionant aquella peça.
Això pot ser divertit de veure-ho,
molt, sí, perquè durarà una horeta només, matí i tarda, dissabte i diumenge, i pot estar molt bé per veure com, sense una idea preconcebuda, pot sortir una peça. Cada any fem, o intentem fer, un espectacle que lligui ceràmica doncs amb música, de vegades amb teatre, normalment sempre la fem cap al capvespre, per no xocar amb els horaris de venda, i la farem a la plaça de Sant Francesc, i enguany lliga amb teatre, mim i música, i un forn molt, molt espectacular, que potser també estaria més cap a la banda del circ, el que veurem, i pot ser molt maco, i participen molts ceramistes, escultors i actors. Pot estar molt bé. És a 8:45 del dissabte, dia 30. I després les exposicions, hi ha diverses exposicions, la més destacada és la dedicada a Teresa Gironès, una ceramista barcelonina que va morir tot just fa un any, i que hem fet la primera retrospectiva a Montblanc, a l'antiga església del convent de, perdó, de l'Hospital de Santa Madalena, i que és realment interessant, té molt de nivell aquesta exposició. N'hi ha una altra, la Sala Sant Miquel, que és un passeig per la història de la pròpia Terrània a partir de l'obra de 7 ceramistes de la comarca, tots ells directament implicats, de 9 ceramistes,
de 9
ceramistes de la comarca directament implicats en l'organització del festival al llarg d'aquests 15 anys. I vagi després aquest punt de trobada de 37 ceramistes que tenen obra molt variada, com cada any intentem anar-la canviant, que no es repeteixi molt el que es veu, i que ell, que és un aficionat a la ceràmica, pugui trobar allò que busca, i crec que ho aconseguirem.
Doncs ja ho sabeu, 15a edició ja, 15 anys de Terrània, aquest Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc, 29 i 30 de setembre, 1 d'octubre, podeu anar a votar i després venir a donar un tomb per Terrània, no, Quim?
Sí, el que està clar és que farem història. Aquest cap de setmana farem història, perquè a banda dels 15 anys, doncs, segur que viurem moments emocionants.
Doncs, Quim, gràcies i fins la setmana vinent. Que vagi bé.
Molt bé, fins llavors.
A les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
Doncs ara coneixem alguns dels detalls d'aquesta nova edició de Terrània, el 15è aniversari ja d'aquesta fira a Montblanc. Ens ho explicava el Quim Caral de l'Oficina de Turisme de Montblanc i ara en volem parlar amb una de les ceramistes implicades i que des dels primers anys n'ha format part, la Núria Albà de Senan. Bon dia.
Bon dia.
Quina relació teniu vosaltres amb Terrània? Hi sou des del primer any?
Sí, certament el primer any no vam poder ser-hi, doncs aquell any nosaltres havíem rebut un premi de reconeixement d'una ciutat al costat de París, Melun, dient-ho en el nostre idioma, per votació popular i ens devíem a una exposició que vam fer i coincidir la mateixa data. Però a partir del segon any, vull dir, nosaltres ja vam ser membres actius i col·laboradors de Terrània amb molt de gust i molta satisfacció.
Clar, llavors fa 15 anys, quan vosaltres portàveu una trajectòria, doncs podríem dir internacional, rodant en altres festivals, com rebeu la notícia de que a Montblanc es vol fer un festival de ceràmica?
Home, molta alegria i molt contents de que a la nostra comarca pogués començar una iniciativa tan important en aquell moment i no cal dir-ho, aquest any que ja fa 15 anys té un reconeixement quasi bé per tota Europa, el nostre festival.
Núria, bon dia.
Bon dia.
Tu ara ho deies, un reconeixement a tota Europa. N'hem parlat moltes vegades, però és una de les coses interessants d'aquest festival, no? Què ho fa diferent de la resta de festivals que es fan per tota Europa? Vosaltres aneu a molts festivals arreu d'Europa. Què fa diferent Terrània?
Home, aviam, Terrània és diferent, primer, pel lloc on està ubicat, no? Per la gent que ve des d'Alemanya, des d'Anglaterra, des d'Holanda, des de Txèquia, des de Bèlgica, vull dir, bueno, és una regió als inicis desconeguda, però després la gent l'ha anat coneixent, l'organització és molt bona, la sensibilitat de la gent que està en contacte amb els ceramistes quan arriben, doncs és gent molt competent, parlen els seus idiomes, que això és una cosa important quan arribes a un altre país, i després que, clar, vull dir que tu fas el muntatge dins un espai, doncs impressionant, no? L'església de Sant Francesc, doncs jo crec que arriba directament a la pell dels ceramistes, l'espai, la història, i això és important també per la gent que estem treballant, pues arribar a un lloc i et sentis també acollit.
Un altre dels valors del festival, i també n'hem parlat moltes vegades, és que al llarg d'aquests 15 anys jo crec que la gent ja s'ha fet una mica experta en això de la ceràmica artística. Potser la gent no ho apreciava prou, no ho coneixia prou. Després de 15 anys, creus això, Núria, que la gent ja ve a Montblanc, sobretot gent del territori també, que ha après a apreciar aquesta artesania, la ceràmica artística, la gent ja ve a buscar-vos, ve a veure què heu fet de nou aquest any?
Sí, això és important, no? L'educació, que potser és una part d'educació d'una generació com va ser la meva, que va ser molt, per no dir nul·la, va ser molt amagada, no? Tenia de ser una educació que te la tenies de fer tu mateixa, dintre la família, dintre la sensibilitat dels amics, de la cultura. Això és un bon reconeixement i al llarg dels anys entenc pues, que la gent ha anat, no?, aprenent a diferenciar, a conèixer diferents tècniques, a conèixer diferents maneres d'expressar. Vull dir, jo crec que també és important que la gent aprengui que sobre un suport de ceràmica pot expressar igualment que sobre un suport d'una tela de pintura, no? Amb diferents volums, amb diferents colors, aquí hi ha més qüestió tècnica ja de foc, de temperatura, de tipus de terra, i penso que això de mica en mica s'ha anat aprenent, també hi ha moltes demostracions, bueno, jo penso que ha sigut una mica un pack entre els ceramistes i el públic, han anat fent lligam, jo crec que sí, que han anat fent lligam a la zona més pròxima, que és la nostra comarca, però també a la resta de Catalunya.
Clar, en aquest sentit, durant aquests 15 anys s'ha anat avançant en això, però en aquest camí del reconeixement, on el situaries tu? Creus que encara doncs teniu més projecció o viviu més de les exportacions exterior o s'està una mica equiparant aquesta balança?
Aviam, per desgràcia, la balança encara està bastant desequilibrada, no? Vull dir, també hi ha una cosa que penso que també és important de dir. Vull dir, a la resta d'Europa, també enmig de la ceràmica creativa i personal, d'expressió, de forma i tot això, també conviuen la ceràmica creativa personal, però a la vegada utilitària, d'acord? Llavors, clar, cada família agafa comunica amb una expressió d'un ceramista i a partir de llavors doncs va fent, anem a dir, un lligam, que aquest lligam va acompanyat en definitiva, perquè sempre em penso que hem intentat dir als ceramistes que hem participat a Terrània que tots som professionals i per tant tindries d'arribar a un límit de vendes, pues que a cada final de mes tu poguessis tenir uns ingressos com té qualsevol persona que treballa en qualsevol lloc, no? 8 hores al dia, nosaltres en treballem bastantes més, però bueno, vull dir, en definitiva, aquest seria l'equilibri i la balança, no? Que tota la gent que participem a Terrània pues, pogués fer unes vendes, que jo entenc que aquests últims anys a Terrània ha anat augmentant, llavors aquest seria el topall màxim. Tots els ceramistes també sabem que a vegades tu fas un material, tu ho fas amb molta força, però hi ha una plaça concreta que t'entra molt i molt bé, que comuniques molt bé amb la gent que va en aquella fira, en aquell festival, i a vegades no tan bé. Aquesta no és la raó del lloc ni del festival. A vegades és el plantejament de dir, bueno, jo aquí tinc una gent que he comunicat i en un altre lloc en tinc menys, no? Vull dir, això també seria una cosa normal. I l'altra cosa seria pues, que el nivell econòmic del lloc on es fa, la gent que ja està acostumada a venir a comprar, pues, vagi augmentant aquesta xifra, no? Perquè tots puguem tenir un promís de ventes interessant amb el Festival de Terrània.
Doncs ens quedem amb això. Núria, ja per acabar, i aprofitant això, aquests 15 anys que estem una mica d'aniversari, no sé si com a ceramistes, a nivell particular, heu preparat alguna cosa especial, alguna peça especial per aquests 15 anys? O què?
Bueno, jo crec que les peces especials més o menys són les que estan exposades a la Galeria Sant Miquel, a la plaça Sant Miquel. Hi ha hagut ceramistes que allà han fet unes peces molt concretes, no? I després m'imagino, no sé, jo puc parlar bàsicament per mi, no? Vull dir, jo és que estic en un moment de transició, la fotografia que està penjada a la sala Sant Miquel ja ho diu, no? Que després de 30 anys de fer una tècnica estic iniciant un nou llenguatge amb un altre tipus de tècnica. No? Però vull dir, entenc jo que tots els ceramistes que vindran, tothom procura portar sempre, això ja és com un orgull de persona ceramista, les últimes cuites, les últimes fornades, les peces que et queden més bé per ensenyar al públic. Vull dir, això és un dels reptes que tenim sempre tots els ceramistes, d'ensenyar l'últim i les millors peces.
Doncs molt bé, Núria. Núria Aubà, ceramista, participant novament en aquesta edició de Terrània. 15 anys, avui n'hem estat parlant àmpliament en aquest primer punt de mira a Ràdio Montblanc i a l'Espluga FM Ràdio. Núria, gràcies i que vagi molt bé aquesta 15a edició de Terrània.
Moltes gràcies i espero trobar-vos a tots allà.
Allà estarem.
Molt bé.
Punt de mira a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Un minut ens separem ja del punt horari de 2:15 del matí. Estem en aquest punt de mira, el magazín conjunt de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, que hem encetat tot just aquest divendres, 22 de setembre. I, Josep Ardila, el que fem ja és aparcar la proposta de Terrània, que arribarà la setmana que ve. També la setmana que ve doncs, tornarem a focalitzar-nos en aquesta edició de Terrània, però també parlarem de la festa del vidre artesà.
Vitrum, exacte. Sí, perquè estàvem dient que ens fixarem en allò que passa el cap de setmana i ens n'hem anat una setmana més, eh? Però bé, tocava perquè era el primer programa i el cap de setmana vinent hi ha un plat fort que és Terrània. La setmana vinent parlarem també de Vitrum, d'aquesta festa del vidre artesà de Vimbodí i Poblet. I ara centrem-nos en el que ha de passar aquest cap de setmana, Gerard, i ara marxarem fins a Santa Coloma de Queralt, perquè aquest cap de setmana hi ha la tercera de les jornades del paisatge.
Clar, tornem enrere per parlar d'aquesta proposta. Serà demà dissabte i avui en parlem amb el Josep Maria Vidal aquí a l'Espluga FM Ràdio. Josep Maria, bon dia.
Bon dia.
Nova proposta, en aquest cas, nova jornada de treball de la Carta del Paisatge, la tercera. Com sí. Hi arribeu?
Hi arribem seguint el calendari que teníem previst des del principi, que era fer aquestes quatre jornades temàtiques. Vam començar a Vimbodí Poblet, hem seguit a Barberà de la Conca i ara en aquest cas toca a Santa Coloma de Queralt.
Què ens heu preparat per aquesta tercera jornada on les intervencions humanes, és el títol d'aquesta tercera jornada, seran les protagonistes, eh?
Sí, intervencions humanes ho definim com a construccions, com a urbanisme, no? Tot allò que ha fet l'home a nivell de construcció que ha pogut afectar el paisatge. I en aquesta jornada el que trobarem doncs, seran dos blocs, principalment, un que serà de patrimoni rural, que tindrem, bueno, patrimoni rural i restauració del paisatge, que tindrem l'Imma Jansana, que és arquitecte paisatgista, que ens explicarà el relat, la literatura del paisatge, no? Com hi ha alguns exemples de com s'ha pogut restaurar aquest paisatge. I també tindrem el Manel Martínez, que és un activista a nivell de preservació i conservació de patrimoni rural, que ens explicarà precisament això, en aquest tema. I la segona part, que és ja a nivell més urbanístic, per dir-ho d'una manera, doncs tenim el Matías Sabidó, que ens explicarà com s'han anat desenvolupant els nuclis urbans, no? Ell és arquitecte, i també tindrem doncs, el Joan Pons, que ens explicarà quins instruments urbanístics hi ha, no?, per poder treballar el paisatge.
Per tant, a poc, en les diverses jornades, heu anat tocant diverses potes d'aquesta carta del paisatge. Això suma un pas més en aquesta redacció de la carta del paisatge. Fins ara, Josep Maria, quin balanç en feu de les jornades que s'han fet fins ara? Sí. Quin caliu, quin ambient hi ha al voltant d'aquest projecte?
Doncs ha anat, diguem, la participació a les jornades ha sigut increixendo, no? Ha vingut més gent, hi ha hagut més debat, hem canviat una mica també el format de les jornades per encara incentivar més aquest debat i aquest neguit que existeix, diguem, a la comarca per opinar sobre tots aquests temes, des de l'economia, des de urbanisme, des de l'entorn, i en fem una valoració positiva, no? Perquè ja la mateixa exposició que explica que és la Carta del Paisatge, doncs ja ha recorregut part de la comarca, molt bona acollida a tot arreu on s'ha presentat, i bé, estem en un, jo crec que hem vist aquests 8 mesos que han passat des del començament, fem una valoració positiva per aquest motiu, no? Perquè el principal objectiu era que la gent, els conquencs i conquenques, s'impliquessin en el paisatge, i això veiem que està donant resposta.
Quantes ens en queden ara, després de la de demà a Santa Coloma?
Queda una última temàtica, que serà l'Espluga de Francolí al desembre, el dia 16 de desembre, que tractarà sobre el tema més artístic i més de disfrutar el paisatge, i després ja ens traslladem, diguem, a l'any següent, a principis del 2018, per fer les conclusions a tot aquest any que hem anat treballant aquests temes.
Avui el Josep Maria ve en qualitat d'impulsor d'aquestes jornades, d'aquesta Carta del Paisatge, però ja no com a conseller comarcal del tema. Eh? Uh-huh. Aquí al mig hi ha hagut un canvi.
Sí, de fet hi han hagut dos canvis al Consell Comarcal. Són pactes d'aquests que s'arriben a fer, diguem, electorals, i un d'aquests canvis doncs, soc jo, que havíem pactat que jo seria conseller comarcal durant 2 anys, i els 2 anys bueno, m'havia de rellevar doncs, la Sara Gené, que és alcaldessa de Pontils. La condició, diguem, que jo vaig posar per acceptar això era que el tema del paisatge no es perdés, que continués algú que pogués tirar-ho endavant, i em vaig oferir doncs, per continuar ajudant, no? Però ja com a exconseller sona una mica ja d'allà, però bé, l'important és que això no es perdrà, que hi haurà la Sara que també ho seguirà tirant endavant. Les tècniques del Consell doncs continuen
no canviat,
amb la feina,
encara no, són.
Correcte, i per tant això va més perquè de fet s'incorpora la Sara, no? Per tant hi ha més gent.
Clar, Josep Maria, quan expliqueu que aquests debats, aquestes ponències, al final s'arribarà en unes conclusions, expliquem-ho això, qui participa en aquests debats, són debats oberts, s'han de fer inscripcions una mica, quin és el funcionament de totes aquestes onades que ja s'han celebrat, però també d'aquesta tercera?
Sí, doncs els debats es plantegen amb un conjunt de ponents, en aquest cas a Santa Coloma seran quatre, i es fan dos blocs, no? Una primera part es fa unes ponències molt petites, en diem microponències, només són de 3-5 minuts a cada ponent, i després s'obre un debat amb tot el que els ponents han pogut provocar al públic, doncs s'obre un debat obert a tothom, de fet la gent pot venir qualsevol ciutadà pot venir, i de fet sí, hi ha d'haver-hi unes inscripcions no restrictives, sinó en el sentit de poder quantificar quanta gent hi va i per poder mantenir el contacte, no? Les inscripcions es fan a la pàgina web de paisatge@concadebarberà.info. Bé, encara es poden fer aquestes inscripcions, no? Però sí, els debats són oberts a tothom i el sistema de treball és aquest, ponència petita i a continuació doncs, un debat més estirat i molt més productiu.
Clar, les ponències les fan persones enteses, experts, en aquest cas les jornades no són enfocades a gent que domini la temàtica en qüestió.
No, i de fet el que també busquem i el que també els demanem als ponents és que ho expliquin d'una manera assequible, diguem, no? Per la gent, d'una manera planera, perquè la gent pugui entendre tots aquests aspectes que són no tècnics, però són de vegades potser complexos, no? Jo crec que això s'ha aconseguit perquè almenys amb les dues jornades que han fet el llenguatge ha estat molt planer, i prova d'això és que la gent hi ha intervingut molt i ha interpel·lat molt, diguem, els ponents i ha generat debat, i per això estem contents, no? I per això animar la gent, doncs, que si està interessada en això, té inquietuds i vol dir la seva, doncs hi és benvingut.
Demà hi haurà la tercera, per tant potser encara no es pot acabar de copsar això que ara et preguntaré, ara m'ho respondràs. Cada una de les jornades és temàtica, per tant es parla d'alguns temes en concrets, però no sé si hi ha alguns temes que especialment preocupin a la gent que hi han participat, alguns grans temes que siguin d'aquells que cada jornada d'una manera o altra ha sortit i que la gent en té especial interès.
Sí. Doncs a la primera jornada, que parlava de l'entorn i de la producció, diguem, agrícola i això, doncs un dels temes que preocupava més a la gent era la producció de proximitat, no? Com aquesta producció de proximitat doncs podia arribar aquí a la Conca de Barberà i com això té repercussió en el paisatge i com té repercussió, diguem, en la vida del dia a dia, no? I entre d'altres, no? També hi havia un debat molt interessant sobre les varietats d'oví concretes, no? Sobre si el trapat havia de ser qui havia de liderar tot el tema de la denominació d'origen. I després, per exemple, a l'última jornada, que va ser a Barberà de la Conca, parlàvem d'economia i entorn, doncs un dels problemes que la gent havia posat sobre la taula era l'envelliment de la població, com això repercutia en l'economia i com es podia fer, com es podia traslladar, diguem, a un model de producció d'energia, com podíem anar a, diguem, fer aquesta transició cap a una sobirania més energètica, no? De poder produir l'energia més a prop, a veure com això es feia compatible amb el paisatge.
Home, al final el més important és això, no? Que la gent té inquietuds, que la gent té ganes de canviar alguna cosa o de posar ordre a les coses, que a vegades no és només canviar, sinó posar-ho per ordre i ben posat. Això és interessant, no? Que la gent tingui aquesta inquietud.
Sí, perquè al final el paisatge l'estem construint entre tots i el que creiem que és important és que això, tothom que tingui una inquietud, tothom que tingui una proposta o tothom que tingui una queixa, no? de com està actualment el paisatge, doncs que això ha de ser una aportació més a tenir en compte. I a partir d'aquí doncs anar pas a pas i consensuar. Ara mateix estem en aquesta fase d'explorar, de veure, no? de treball de camp, que en podríem dir que duré tot aquest any 2017, i l'any que ve, quan tinguem les conclusions, ja sí que haurem de començar a escriure concretament i començar a a pactar, a consensuar doncs, les propostes que hagin de resoldre les inquietuds que hem tingut.
Clar, sempre hem dit que la Carta del Paisatge no és un document que quan estigui escrit s'ha de complir al 100%, són uns propòsits, però vaja, sí que l'ideal seria que allò que ha reclamat la ciutadania, allò que s'ha, bé, allò que s'ha extret d'aquests debats es pugui posar en pràctica. Això és en la mesura del possible que intentareu des del Consell Comarcal, oi?
Sí, de fet, el que és la Carta del Paisatge no és una no és una llei, no és una normativa, no és un text, diguem, que s'ha de complir en el sentit del que dèiem, no? d'una ordenança, no és cap text legislatiu, per dir-ho, sinó que és un text de compromisos, no? I el signen doncs, qui vol fer-ho. Per tant, s'acabarà complint perquè tots els compromisos que s'assignen hi ha un compromís a darrere de tirar-lo endavant. No? I això creiem que és el més important perquè cada actuació que hi pot haver doncs pot estar subscrita o apadrinada per gent diversa, administracions diverses o per particulars diversos. O sigui, és bastant transversal i bastant en xarxa tot plegat.
I quin compromís polític ha rebut aquesta Carta del Paisatge? Quina ha estat la resposta de regidors i alcaldes de la Conca de Barberà? Perquè, de fet, com a mínim, la primera de les jornades va començar amb una resposta més aviat fluixa d'alcaldes de la Conca.
El compromís inicial era unànim. Sí, de fet, això es manté, això no ha variat. O sigui, tots els alcaldes van votar a favor en un Consell d'Alcaldes que es va fer a Vimbodí i Poblet a tirar endavant el que eren les jornades i a incentivar la Carta del Paisatge. I, de fet, la feina és ara. La feina és ara, el compromís polític. Jo crec, jo he anat, quan he sigut conseller, he anat visitant a tots els alcaldes de la comarca. No he pogut a tots per falta de temps, però tots que he anat a visitar de tots els partits polítics diferents doncs m'han assegurat el seu compromís i les seves ganes de tirar-ho endavant. Sí que hi havia com molta incògnita, molts no coneixien massa ben bé què volia dir això de la Carta del Paisatge, però un cop ho expliques, un cop fas pedagogia, doncs la gent s'hi va sumant, no? Sobretot això per no espantar, no? Perquè alguns alcaldes doncs, utilitzaven que això era una cosa que s'imposava, una cosa que legislava, una cosa que afegia burocràcia, i és completament al revés, no? És a partir de les lleis que tenim ara, com les exprimim al màxim per poder-ne treure el màxim partit possible pel paisatge i que anem tots a una, no? Ajuntaments, particulars i Consell Comarcal.
Doncs ja ho sabeu, demà aquesta tercera de les Jornades del Paisatge, intervencions humanes a Santa Coloma de Queralt. Si algú ens estava escoltant ara, sí. Encara es pot animar sí. A participar-hi, vull dir,
correcte.
Està oberta l'inscripció encara.
Correcte, està oberta les inscripcions.
Recordeu que les acreditacions demà seran a partir de 9:45 del matí, a les 10 la benvinguda, un primer bloc fins pràcticament a les 12 del migdia, un segon bloc fins pràcticament a les 2 i després hi haurà un dinar i vaja, acabarà amb una visita guiada a Santa Coloma de Queralt, al castell. Això ho heu fet, els llocs on heu anat heu intentat fer una mica de turisme pel territori, no?
De completar, no? La part més teòrica amb la part més pràctica i trepitjar una mica de territori.
Doncs ja ho sabeu, demà aquestes terceres Jornades del Paisatge. Josep Maria Vidal, gràcies avui per haver-nos acompanyat en aquest primer punt de mira i parlar-nos de com està evolucionant aquest projecte de la Carta del Paisatge. Gràcies.
Bon dia, gràcies.
Tres quarts i seran ja les 11 del matí d'aquest divendres, 22 de setembre. Estem en el Punt de Mira, el magazín conjunt de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. I en la jornada d'avui doncs, estem repassant aquestes propostes per al cap de setmana, per a aquest corresponent cap de setmana, però també hem comentat algunes propostes de la setmana vinent. Ara els volem parlar d'un acte que se celebra aquesta tarda a l'Espluga, al Museu de la Vida Rural, i és la presentació del número 10 de la revista Cultura i Paisatge. I això serà, com dèiem, a la sala d'actes del Museu de la Vida Rural, i la presentació anirà a càrrec de Josep Maria Vallès, historiador i coordinador de l'any Muntanyola. Aquí tenim els estudis. Josep Maria, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Expliquem-ho. Revista Cultura i Paisatge arriba ja al seu número 10. Això significa que són 10 anys de trajectòria. Què és aquesta revista, aquesta publicació?
Bé, la presentarem a les 7 de la tarda al Museu de la Vida Rural, però això de la ràdio ho hem d'avançar sempre una mica, no? Les coses.
Sempre val la pena avançar una miqueta el que ha de passar.
Molt bé. A veure, Cultura i Paisatge és una revista que neix a l'entorn quan comença la campanya de la Ruta del Cister i s'ha destacat, diguem, per posar en valor els patrimonis, sobretot el patrimoni artístic, el patrimoni natural de les tres comarques que formen la Ruta del Cister, no? O sigui, l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell. Fa 10 números, vull dir, s'han publicat 10 números, s'han publicat al voltant d'uns 200 articles de 150 autors aproximadament, i hi ha des d'articles d'art, articles d'història, articles referits al paisatge i sobretot el que són els monuments, però sobretot totes aquelles coses que es poden visitar, o sigui, que es poden veure. Per tant, no deixa de ser una revista important, però de divulgació del nostre patrimoni de les tres comarques que formen aquesta Ruta del Cister, no?
Va, ja que ho deia el Josep Maria, avança'ns alguna cosa. Avui es presenta aquest número 10 d'aquest desè aniversari de la revista. Què podrem veure o de què parlareu avui a la presentació?
A veure, lògicament el que s'ha de veure és els articles dels diferents autors, o sigui, aquí tenim autors des del Joan Maria Sans Travé fins al Valentí Gual, passant pel Manel Güell Jumbert, que parla de... és un especialista en els temes militars de Catalunya. Hi ha un article del Vicenç Aguado en relació a l'escultor Jordi de Déu, o Jordi de Sant Jordi, un article de la Vinyet Panyella, filòloga, poeta, i que és la directora actualment del Consorci del Patrimoni de Sitges, dels Museus de Sitges, i aprofitant doncs que hi havia l'exposició de Rossinyol i Casas del viatge en carro per Catalunya al Museu de la Vida Rural, doncs la Vinyet va escriure un article també que està publicat en aquesta revista. Destacaria important per mi un personatge, l'Eduard Riu Barrera, que és el comissari de l'any Puigica de Falc, que amb un article magnífic. El mateix Josep Maria Rovira, que van descobrir en el fons del César Martinell un projecte que hi havia de convertir en aquell moment, per allà als anys 20 i 25, a convertir l'actual o la sacristia nova del monestir de Poblet en tomba dels catalans il·lustres. Ell redacta un projecte i fa uns planos, uns dibuix, doncs de com ell entenia que havia de ser allò, no? Per tant, és complex, hi ha molt de material, hi ha moltíssim material, la revista té 130 pàgines i jo diria que no hi ha ni un article que desmereixi absolutament amb res. Vull dir, potser n'hi hem de seguir dient revista, però en definitiva és gairebé un llibre, doncs, amb uns articles de firmes doncs de molt reconegudes, no?
Clar, molt de material, en definitiva són més de 20, més d'una vintena d'articles, però segueixen tots alguna temàtica específica? Cada número se centra en algun tema en concret? O com anaves repassant, hi ha coses molt diverses?
Jo diria que hi ha coses molt diverses. Sempre hi ha hagut en els nous números anteriors, sempre hi ha hagut algun article que ha destacat una mica per damunt dels altres, però això ve determinat per l'interès que la gent pugui tenir en aquella matèria, no? En aquesta jo faig una mena de classificació dels articles que són doncs referits a l'art, dels articles que són referits al paisatge o a la història. Amb el tema de l'art, per exemple, hi ha un article magnífic que és l'explicació de tota la donació que ha fet de la seva col·lecció d'art contemporani Daniel Giral Miracle al Museu de Valls, que ha convertit pràcticament aquell museu en un dels millors o dels primers museus d'art contemporani de Catalunya. A veure, la petjada que ha deixat a casa nostra el César Martinell, com apuntava abans, doncs també el poso en aquest article d'art. En l'article del paisatge n'hi ha un de magnífic, que és del Xavier Salat, que és l'Albereda. Ell és un biòleg i explica com està formada l'Albereda de Santes Creus, un dels racons més magnífics que tenim a les nostres comarques, doncs, de vegetació, en fi, de paisatge. Que llegeixes aquell article i t'agafen ganes de dir, bueno, doncs demà al dematí, a les 7 del dematí surto direcció cap a Santes Creus i em vaig passejant per Santes Creus. Aquesta és gairebé la motivació més important de la revista, o sigui, que mou a descobrir unes coses que no coneixem, com pot ser, per exemple, doncs, els murals d'Antoni Català Gomis, que en tenim doncs, el Cuber, que en tenim per aquí una quantitat important, i que són obres que desconeixem. No? I aquest personatge doncs, va fer una obra ingent de murals arreu de les nostres comarques. No?
Josep Maria, en aquest cas també ets coordinador de l'any Muntanyola, el centenari del seu naixement, i en aquesta revista també hi ha un espai per la figura de Muntanyola.
Sí, però m'ho volia deixar, perquè això, no, això de parlar de mi mateix no... Mira, saps què farem? Hi ha dos articles parlant del centenari de Muntanyola. Sí. Un és el meu i l'altre és el del Joan Maria Pujals, que fa una descripció doncs, del Muntanyola, poeta de banderes blanques, que és el que hi ha hagut l'exposició al museu durant aquest centenari. No? Penso que Muntanyola és un patrimoni humanístic a recuperar a les nostres comarques i hem fet doncs, aquests dos articles, l'un parlant més del poeta i l'altre doncs, una mica la biografia completa de mossèn Ramon.
Doncs si no us voleu perdre aquests articles i tota la resta que hem comentat, avui a les 7 de la tarda,
al
Museu de la Vida Rural, presentació d'aquesta desena revista Cultura i Paisatge. Josep Maria, gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Vinga.
Punt de Mira, cada divendres de 10 a 11 del matí.
I al Punt de Mira seguim coneixent propostes culturals per aquest cap de setmana, la Conca de Barberà, i ara, Josep Ardila, el que farem és parlar de propostes, en aquest cas algunes doncs, amb una periodicitat superior, i és que volem obrir també l'aparador de les exposicions que es poden visitar a la Conca de Barberà.
Exacte, i per exemple, recordeu, abans hem estat parlant de Terrània, i recordeu que fins a aquest diumenge podreu visitar una exposició que fa un repàs als 15 anys d'aquest Festival Internacional de Ceràmica al pati del Palau de la Diputació de Tarragona. Per primera vegada Terrània arriba també a la ciutat de Tarragona, i en aquesta mostra, en aquesta exposició, s'hi poden veure algunes de les peces que al llarg d'aquests 15 anys l'Ajuntament de Montblanc ha anat adquirint, i per tant és del seu fons propi de peces de ceràmica. Aquesta la podreu veure a Tarragona, i a Montblanc en podeu veure 3. Una a l'oficina de turisme, una a la sala de Sant Miquel i l'altra a l'antic hospital de Santa Magdalena. Aquesta, especialment important perquè és una retrospectiva de Teresa Gironès. Ella és una ceramista que l'any passat va morir, i enguany la família doncs, ha estat d'acord en que se li fes aquest petit homenatge amb una exposició que repassa tota la seva trajectòria com a professional de la ceràmica.
I una altra mostra, en aquest cas al Museu de la Vida Rural, la darrera exposició commemorativa del 150è aniversari del naixement de Ramon Casas, sota el títol Per Catalunya en carro. La mostra presenta més d'una trentena de creacions de Ramon Casas i de Santiago Rossinyol, corresponents al viatge en carro que els dos artistes van fer per Catalunya, per la Catalunya Vella, del 1889 al 1892. L'exposició es pot veure al Museu de la Vida Rural fins al 14 de gener del 2018 i recull el treball a quatre mans entre Casas i Rossinyol, en què es produeix una barreja de llenguatges, ja que l'exposició, ho hem de dir, està formada per dibuixos, fotografies, esbossos, escriptura, pintura o retalls de premsa. Això ho destacava Vinyet Panyella, comissària de l'exposició, i ens explicava doncs, els secrets d'aquesta mostra.
Doncs en aquesta exposició podem veure de manera molt completa què significa el viatge per Catalunya en carro, de fet és per la Catalunya Vella, pel carrer Osona, d'en Rossinyol i d'en Casas, com es deixen impressionar pel paisatge, com amiden el pas del temps pel pas de les hores, com escriuen, com dibuixen i com pinten.
I una exposició que, segons Vinyet Panyella, qui dèiem que és comissària de l'exposició, també té els seus lligams amb el Museu de la Vida Rural.
Home, el valor és molt directe, perquè és un diàleg entre un medi de transport, que aquí al Museu de la Vida Rural teniu mosaïtzat i molt ben mosaïtzat, com són els carros, com mitjà de transport de l'època, i com un artista com Rossinyol i Casas, que eren artistes moderns, valoren el viatge en carro com a la possibilitat de veure amb detall, amb detenció i amb molta vivència una determinada part del país i del que suposa això per la seva pintura.
I també per al Museu de la Vida Rural, per primera vegada Carles Duarte exposa el seu treball fotogràfic i ho fa, en aquest cas, com dèiem, al Museu de la Fundació Lluís Carulla. Ho fa amb el recull Quadern del Bad. És una exposició que es pot veure a la Sala Maria Font fins al 5 de novembre i es mostra principalment fotografies a la sortida del sol, en què Duarte vol destacar els colors de la claror del dia.
I a Montblanc demà podreu participar a la xerrada Ni dinosaures ni humans, 250 milions d'anys enrere a les muntanyes de Prades. Anirà a càrrec del paleontòleg montblanquí Joan Cartanyà, investigador del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà. Serà a 7:45 del vespre demà al Museu Comarcal a Montblanc. I l'endemà diumenge, tothom que ho desitgi està convidat a una sortida a un jaciment situat a prop del Pinatell, al nucli del terme de Montblanc, per conèixer com treballen els paleontòlegs.
I també per demà, en aquest cas a Les Piles, hi haurà una bicicletada nocturna. En aquest cas començarà 8:45 del vespre i es tracta d'una cursa d'orientació nocturna en BTT. Una cursa de modalitat que es van sumar en punts a partir d'aconseguir certes fites i, doncs, com dèiem, serà a Les Piles demà, 23 de setembre, i per un preu de l'inscripció anticipada per 5 euros i el mateix dia per 10. Aquestes inscripcions es podran fer, doncs, el mateix dia a partir de 7:45 del vespre. El temps màxim per fer aquesta pedalada, que com remarcava més nocturna, és de 2:30. I finalment hi haurà també sopar per tots els participants. El punt de trobada és a la plaça del Forn, davant del cafè de Les Piles.
I ràpidament repassem les pel·lícules que podreu veure als cinemes de la Conca de Barberà aquest cap de setmana. A Montblanc, avui divendres, dintre del cicle de cinema Gaudí en català, podreu veure El rei Borni, serà a les 10 de la nit. Demà dissabte i diumenge, demà La niebla i la doncella, a les 10 de la nit i diumenge a 7:45 del vespre, i també la pel·lícula Valerian, la podreu veure diumenge a les 5 de la tarda. I al cinema Foment de Vimbodí i Poblet, aquest cap de setmana podreu veure La decisió del rei, serà diumenge a 6:45 de la tarda i també a 7:45 del vespre. Recordem que la projecció d'avui del cicle de cinema Gaudí tindrà la presència del director de la pel·lícula del rei Borni, en Marc Creuet.
Aquestes són les propostes del primer punt de mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
A les portes del cap de setmana, punt de mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
Doncs ja hem fet, Gerard, aquest primer punt de mira. La setmana vinent ja us avancem que segur parlarem de, ja ho dèiem abans, de Vitrum.
Sí, aquesta proposta, la Festa del Vidre Artesà, que se celebrarà a Vimbodí Poblet també el 30 de setembre i 1 d'octubre.
Doncs esperem que us hagi servit aquest especial, aquest programa, no especial, aquest programa que cada divendres de 10 a 11 del matí farem a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc. Que tingueu un bon divendres i un bon cap de setmana.
I aprofiteu les propostes culturals.
Adéu-siau.
Punt de mira, cada divendres de 10 a 11 del matí.